Prontet, prontet, les 12 del migdia i ben acompanyada Ignasi García, diputat provincial. Bon dia.
Molt bon dia.
Ignasi García, a més de ser diputat provincial i regidor a l'Ajuntament de Castelló, també és el president del Consorci Zonal de Residuos,
sí,
que dona serveis a més de 340 persones en 46 municipis de les comarques de la Plana Alta, el Calatén, la Plana Baixa i el Millars.
Però és 340, no, 300, més de 340.000, de fet, 370.000.
300, perdó, no, 300, m'havia quedat 340.
340, dic, no, 340 no, són 300, una finca, no.
370.000 persones.
Sí, així és.
Avui té una reunió?
Avui tenim una reunió, tenim la reunió en l'Ajuntament de Vila-real, de Reciplaça. Són reunions que per la general les fem a l'Ajuntament de Castelló, però de vegades quan toca canviar de lloc i xafar el territori, crec que és important conèixer de primera mà la realitat dels nostres municipis. I justament, pues, Reciplaça és l'empresa pública que està donant el servei al consorci, encara que ahí sí que és veritat que hi ha temes administratius que s'haurien d'haver arreglat en el 2004, que és quan se van crear els consorcis i que, per desgràcia, continuen pendents, però el que estem fent des de la Diputació, des del consorci que el presideix des del 23 d'octubre, que també n'hi ha que dir-ho, tampoc fa, no fa ni dos mesos, és treballar per a poder arreglar aquestes disfuncions i així aconseguir que la relació entre el consorci, Reciplaça i la UDE sigui molt més fluida i poder tirar endavant projectes necessaris que no estem tirant endavant en aquest consorci, que, com tu dius, és el més gran de tota la província de Castelló, com per exemple és el Pla d'Ecoparques, no? Que és un dels reptes que tenim aquesta legislatura.
Sí, mire, me dicen recadeig, vostè imagina que quan així venen alcaldes, inclús regidors de tres poblacions, en diuen, per exemple, el de l'Ajuntament de Betxí em reclamava que quan vinguera li preguntara per l'ecoparc mòbil.
Sí.
Vostè en l'anterior entrevista que va tindre així va dir que era un repte que tenia també,
sí,
l'ecoparc,
sí,
mòbil.
Sí, bueno, és una bona pregunta la que planteja Alfred i és aquesta situació de bloqueig que ha viscut el consorci, que no hem sigut capaç de desencallar en l'anterior legislatura la que ho està general. Nosaltres vam aconseguir a través d'una subvenció de conselleria tindre un ecoparc mòbil per a començar a ficar-lo en funcionament, però després per temes administratius que hem de polir, pues, no el tenim en funcionament. No? La veritat és que el Consorci 1, que és el del nord, el que atén pues, Vinaròs, Benicarló, però també a Morella, arriba fins a Benlloc i Vilanova d'Alcolea, i el Consorci 3, que, bueno, pues, que arriba així al costat, Alqueries.
Sí, per exemple. Perquè jo, a més, sí que sé que els dissabtes hi ha una... la gent arriba en voluminosos i demés, i els deixa l'ecoparc, per això m'ha estranyat.
I no només el deixa, sinó que damunt aquells que més reciclen reben descomptes. Sí. Això és bàsicament perquè en aquests dos consorcis s'ha ficat en marxa, n'hi ha una tassa, això la gent ha de saber-ho, és a dir, la gent paga per la gestió dels ecoparques, però al mateix temps n'hi ha un sistema de bonificacions. Això ha generat que moltíssima gent que abans tirava els trastos al costat del contenidor, i això és una cosa que és una imatge que no li agrada a ningú veure la seva ciutat, a ningú de la ciutat de Vila-real li agradarà veure eixa realitat, veure un sofà al costat del contenidor,
no, no,
preferint
no.
que vagin i el tiren a l'ecoparque, perquè què et diuen? Bueno, és que jo vaig a la meva targeta i si tiro el sofà allí, com he tirat tants quilos, me descompten, no? I tinc aquest benefici, de fet.
Hi ha un benefici a l'Ajuntament, crec que és el descompte de l'IBI, es pot ser? Que mos descompten o en...
Això és una altra cosa. Si Vila-real té descompte, és una altra cosa.
En Alqueries. En Alqueries estic parlant que sí que n'hi ha un descompte per als voluminosos que portem.
Clar, a la taxa que pagues al consorci. Vale? El consorci s'ho gestiona. I sí que és cert que el consorci de Castelló això no ho té en marxa i n'hi ha una demanda. N'hi ha una demanda. Igual que Betxí, pues, Sant Joan de Moró, que l'alcalde Vicent Pallarès és del Partit Popular, és a dir, dona igual el partit polític així, no? N'hi ha una demanda d'alcaldes, no? El president de la Diputació, que és de Sueras, també està tot el rato dient Ignasi, quan fiquem en marxa l'ecoparque mòbil? I és veritat que tenim un problema administratiu que ens impedís que una cosa que és necessària, que és una demanda no només de les alcaldies, sinó jo crec que de la gent, se fiqui en funcionament i la nostra, tenim un projecte, el projecte està fet, que és el millor, aquest treball el va fer la meva predecessora, Libra Ancal, i està fet del projecte de com ficar-lo endavant, d'en quins llocs ha d'haver ecoparques fixes, d'en quins llocs és millor el mòbil, perquè abans se ficaven molts ecoparques fixes, però això té un cost de personal, de tal, de qual, d'estar obert durant moltes hores, i els mòbils són molt efectius, sobretot per a aquests xicotets residus de piles, el mòbil que s'ha trencat i que no saps què fer, o eixa llum, bombilla que... Eixes coses, no? Que el TDT, que ja no val per res en el seu moment, tots tenim una paret de TDT en casa, ja no val per res, no? Pues això n'hi ha que tirar-lo a l'ecoparc. I sí que és cert que aquest sistema de descompte primer genera un malestar, perquè evidentment, claro, és una tassa nova, sí. I això significa que vas a haver de pagar, si tens una finca o una propietat, pues has de pagar, però sí que és cert que al mateix temps és la forma d'incentivar i motivar a aquesta acció que fa que, pues bueno, que se multipliquen la quantitat de material, quilos, de tones que se repleguen en els ecoparcs i evita, per un costat, els abocaments incontrolats en el terme municipal, evita també els deixar les coses en la ciutat i que generen també ese, jo crec que cabrés. Tu quan vas pel carrer, al costat d'un contenedor veus un ventilador, com jo vaig veure l'altre dia, me molesta, no? I jo crec que tot el món li molesta. I després també perquè com també se fan descomptes en determinats materials, doncs n'hi ha gent que inclús fa còpia del plàstic i del paper i el porte perquè segueixin a... Vaig a tindre benefici.
És més, els xiquets, en dissabte, jo li puc dir, però en la localitat on visc, que és en les Alqueries, ens obliguen a estar al costat del mercat, a agarrar pues, les garrafes d'aigua i de més per portar-les. A ells jo crec que els crea un hàbit, perquè ells no saben la resposta econòmica que tenim després, però sí que ens obliga a que portem nosaltres i en ells se crea un hàbit. O sigui, que ahir n'hi ha diverses vertients que estan ben estudiades per mi.
Sí, de fet, mira, ara mateix vinc de Castelló, on estem fent, hem d'implantar la recollida selectiva orgànica s'ha d'implantar a partir del 2020, la llei mos obliga que siga a partir del 1 de gener i desgraciadament pues, la majoria dels municipis de Castelló no estem preparats, és a dir, ni Castelló, ni per lo que en costa pues, la Real tampoc i altres municipis no arribarem com toca, estem fent molt d'esforç per intentar arribar i una de les proves pilotes que estem fent justament és en les escoles, no? I avui he estat xerrant amb els xiquets, que és un plaer xerrar amb ells perquè diuen el que pensen sense ningú filtro i això sempre és una meravella i està conscienciats, no? Conscienciadíssims i evidentment n'hi ha que fer també el treball d'educació ambiental a més adults, jo crec que això és bàsic, no podem deixar l'educació dels adults en mans dels xiquets, això no va així, no? També hem de començar nosaltres a recapacitar què és el que hem de fer.
Sí, els adults hem tingut una educació pobra en este sentit.
No ha existit, de fet, un dels projectes que tenim en Diputació és la de, i ho tenim pressupostat i ahir justament aprovàvem una moció que presentava Ciudadanos, la aprovem per unanimitat, d'afegir-nos a l'educació ambiental en ruta i el projecte que fiquem és el que hem pressupostat de ficar en marxa els educadors ambientals en la província de Castelló, justament per anar a... Pues, crec que ho vaig comentar amb tu quan vaig estar l'última vegada, no? Per anar a... M'està igual que sigui el club de futbol del poble, que sigui l'associació d'ames de casa, que sigui la banda municipal, per explicar com hem de tratar cada dia la nostra basura, perquè al final el que estem parlant amb el tema de residus és una cosa que no li donem importància. Hi ha temes que no li donem importància, no? La llum, l'aigua, quan la tenim habitualment damunt, no li donem importància, hasta que no la tens. El moment que te quedes en la dutxa, ensabonat i sense aigua, te recordaràs de lo important que és tindre aigua.
En ese moment eres conscient de lo que te estàs cargant estos recursos.
Claro. I per tant, lo que volem al final en el tema de residus és canviar la manera en que cada dia com tirem la basura. És a dir, ojo que l'objectiu que tenim per aquesta legislatura és molt ambiciós, és canviar la forma d'actuar diàriament. És tot un repte i és arribar a moltíssima gent, però si aconseguim que 550.000 persones que viuen en la província de Castelló siguin capaces cada dia de com tirar la seva basura, podrem complir amb els objectius que ens hem plantejat, no? Com per exemple el d'incrementar un 150% la quantitat de plàstic que reciclem. Ara mateix a la província de Castelló els envasos grocs d'envasos estan arribant 8.000 tones i si nosaltres mirem el que queda en la planta d'Algímia, la planta d'Onda i la planta de Cervera, pues segurament allí de plàstic i d'envasos pues estarem parlant millor de 30 o 40 mil tones, en la qual cosa estem molt lluny de tirar les coses on toca. I aquesta informació s'ha de tenir, ha de circular, la gent ha de saber i ha de saber què coses van al groc i quines no. I jo crec que l'objectiu que ens hem plantejat, que al 2025 arribem amb que volta de reciclar 8.000 tones en la província de Castelló en envasos, arribem als 20.000, jo crec que el podem aconseguir.
Bueno, una altra de les coses també que s'han comunicat, s'han enviat notes de premsa, és que la Diputació destina 1 milió d'euros a la millora de la planta. La Diputació destina més d'un milió d'euros a la millora de les instal·lacions de la depuradora de Vilafranca.
Sí.
Per què la depuradora de Vilafranca realment estava no complia la normativa? No sé, és...
A veure, aquests projectes venen d'abans. Nosaltres, el nostre objectiu és que acabar la legislatura en què tots els municipis de la província tinguin, depuren les seves aigües residuals, cosa que ara no està passant. I això ho hem de saber. Encara en l'any 2019 hi ha municipis on les aigües residuals van al barranc i així no, això està passant. En el cas de Vilafranca ja n'hi havia una depuradora, evidentment, uh-huh. però sí que és cert que la depuradora no estava dimensionada per a les necessitats que tenia. Uh-huh. A banda d'això, hi ha una fàbrica que és vital per a la indústria, és a dir, per a evitar el despoblament són dues coses importants, que n'hi ha que en habitatges, uh-huh. o un lloc on viure, i que n'hi ha que treball, no? Uh-huh. I és la planta de Marie Claire, i sí que és cert que n'hi havia que no, l'aigua no estava contaminada, però sí que és cert que hi havia un color i això n'hi havia que treballar-lo, no? Uh-huh. Aleshores, n'hi havia una sèrie d'inversions que n'hi havia que fer en col·laboració amb ells per a poder agarrar i que l'aigua isquera en millors condicions. Sobretot perquè el lloc on s'abocava l'aigua, que és el barranc de Foz, pues, acabava connectant amb el Pou de Llargueres, que és el que subministrava a Vilafranca, claro, i Benassal, claro. I no hi havia perill, però sí que s'havien detectat indicis de que podia ser, uh-huh. suposar un problema. Aleshores, n'hi havia que fer inversions per a millorar la planta de Vilafranca. Això, d'entrada, no era una cosa molt complicada. També hi havia que fer inversions pel tema de les tormentes, és a dir, tal com està de plantejar les aigües pluvials, uh-huh. I la de recollida i la capacitat que tenia la planta de Vilafranca fer que quan hi havia tormentes pues l'aigua caiguera al barranc i això s'havia de separar per evitar això, i de fet ha funcionat molt bé. El que passa és que quan van anar a fer l'obra es van trobar amb una dificultat tècnica molt gran. Uh-huh. Estàvem excavant a 8 metres de profunditat en roca viva que damunt està separada per argila, la qual cosa feia que quan plovia se deslissava la roca. Ens van trobar en un terreny que no estava pel massa contocat, just al costat d'uns habitatges, i n'hi havia risc inclús dels habitatges, i això va fer que l'obra s'incrementara un 40% en el seu cost. Va ser un increment molt important perquè se van donar motius, moltes dificultats.
Se van encadenar circumstàncies.
Des del punt de vista d'enginyeria i uh-huh. tècnic, uh-huh. l'obra més dificultosa de tot l'any 2019 ha sigut esta. Uh-huh. De fet, nosaltres considerem que l'obra més dificultat seria el col·lector de Borriol, connectar-les. Borriol passa del mateix, Borriol tenia una depuradora per a 2.000 persones, viuen uh-huh. 5.000, i el que passa és que s'està contaminant els aqüífers i l'Ajuntament està sent multat trimestralment per aquesta contaminació, no? Perquè no està incomplint com tocava, no? I era necessari, pues Castelló com a ciutat podia assumir-lo, la seva depuradora, i s'ha optat per l'obra del col·lector de Borriol. Recordem que l'obra de la depuradora de Borriol, que s'havia d'ampliar, va acabar amb una condena de presó del vicepresident de la Diputació, Francisco Martínez. Sí, sí. Recordem que aquesta obra se va paralitzar perquè per enmig està la mà de la corrupció del Partit Popular, no? I això és una cosa que també fa que, bueno, pues la corrupció acaba afectant en com? En que no se fan les obres quan toquen i s'acaba contaminant els aqüífers. Pareix que no, però és una cosa secundària, és un dany col·lateral, és una realitat de la mala gestió pública. I aquesta obra que era necessària, pues era 2 milions i mig, era un col·lector, pues, claro, de Borriol a Castelló, agarra, està per enmig el desert de les Palmes, no és la muntanya negra, no és una obra senzilla, uh-huh. se pensava que seria la més dificultosa tècnicament, però no. Va ser Vilafranca la més dificultosa i per això és import tan elevat, però necessari. Era necessari, jo crec que, bueno, de fet, vaig estar parlant amb l'alcaldessa de Vilafranca i ja està contenta, jo crec que el municipi té motius per estar content de la seva diputació, i jo crec que al final també se tracta d'això, no? De ser solidaris, de saber treballar entre uns i uns altres, i bueno, pues en un moment n'hi ha que millorar unes coses i en l'altre n'hi ha que millorar les d'altre municipi per anar solucionant els problemes que van sorgint i poder fer, pues això, que l'aigua que generem, els residus que generem, pues arriben al cicle integral de l'aigua, depurats, i evitem la contaminació dels aqüífers, perquè al final és un recurs bàsic. I només n'hi ha que parlar amb els municipis que tenen problemes d'abastiment, com són Xodos, Culla i Benafigos en la mateixa, que són els principals problemes que tenim i nostra zona zero, i on més estem treballant com podem arreglar-lo. Uh-huh. Saben la importància de tindre una aigua en condicions.
Ahir en el ple se va aprovar 3 iniciatives sobre l'emergència climàtica. Uh-huh. I aquestes 3 iniciatives, està content, li pareixen poc, n'abarcaria més...
Home, sempre podem fer més. N'hi ha que dir que les iniciatives que hem aprovat, també algunes són declaratives, i està bé com a declaració d'intencions de cap on volem anar. Jo l'he comentat abans, no? La proposta de Ciudadanos, jo estic content perquè a banda d'una adhesió a l'educació ambiental en ruta de la Conselleria de Medi Ambient, aquesta adhesió no és només jo lo firmo, aquesta adhesió implica que tu has de presentar un projecte, no? I jo crec que de les 3 iniciatives la que més m'agrada és aquesta, no? Perquè en algunes que sí que és veritat que demostren la voluntat política, i també està bé, perquè tots remem en el mateix sentit, i això...
Sí, pues, però mos podem encallar en lo de la voluntat política com lo que ha passat en la cimera del clima.
Exacte. Jo crec que ahí tens tota la raó, i ha sigut una...
Que al final es han quedat en el cap calent i els peus gelats.
Sí, és un poc una decepció, i jo me recordo que crec que va ser el primer dia quan va començar, el president en funcions va fer un discurs, no? Uh-huh. I un dels, no sé si va ser un dels comissaris de la cimera o l'actual president de la ONU, uh-huh, va dir ojalá lo que hagués dit, no? Va dir Pedro Sánchez fora el que feren tots, no? Uh-huh. Però és veritat que en un moment hi ha que actuar i actuar implica no només lo que podem fer en casa, és a dir, això de responsabilitzar única i exclusivament als ciutadans està bé, però hasta cert punt, uh-huh, n'hi ha coses que s'han de fer des del punt de vista empresarial i n'hi ha coses que s'han de fer des del punt de vista normatiu.
Sí, el que passa que ens acusen, o els acusen, els polítics, de que se posen al costat dels empresaris i no obliguen a que complisquen les lleis, perquè, mire, nosaltres en casa podem fer moltes coses, però si després n'hi ha una fàbrica que no respecta les lleis...
Ahí tenim tota la raó i és important que nosaltres siguem molt, uh-huh, disciplinats i que siguem també sancionadors en el, uh-huh, en el cas que calgui. I no ens pensem, no, jo no crec que tots els empresaris vulguin contaminar. Eixa dicotomia d'economia i medi ambient, uh-huh, crec que és una falsetat. De fet, en el mes de setembre l'associació de fabricants de matalassos, uh-huh, fabricants de matalassos, està demanant-li al govern que, per favor, regulari com s'han de fabricar, perquè eren conscients que tal com el fabricaven ara, no ajudaven a que se pogueren reutilitzar. No? Entonces, això està passant. Uh-huh. Jo sé que, per exemple, molts municipis de pues, Almassora, Vilareal Sur, que també li passa, uh-huh, en Castelló, tenim més problemes de residus, i evidentment darrere no n'hi ha particulars, n'hi ha empreses que llancen pues, la poda, els matalassos, en eixos que no toca. De fet, nosaltres en Castelló tenim un punt negre, que el tenim identificat, on en el que va d'any hem replegat 400 matalassos. I això no són famílies. Això és una empresa que cobra a algú, dir, no et preocupes, dona el matalàs que jo te'l tractaré, uh-huh, i després no el tracta. I després no ho fa. I això que està passant, uh-huh, no són tot el sector, evidentment, no és el sector. És algú que està fent competència desleal al sector. I ahí implica pues, que segurament no és només la voluntat del regidor de Medi Ambient, uh-huh, s'ha involucrat el regidor de Seguretat. No, la solució no és que el regidor, sí, de neteja vagi replegant-los molt ràpid.
No,
s'ha de regular, involucrar la sanció. I això, aquesta visió, que jo crec que així en Burriana ho feien l'altre dia, dient no només anem a replegar-los, sinó que anem a vigilar. I també així en Vila-real, l'alcalde, si no m'equivoque, també dient, vaig a buscar a qui està fent això. És imprescindible. O actuem d'aixes maneres, o no podrem evitar, al final, que contamini el nostre terme municipal i també que ens perjudiquen, que és algo que jo crec que ningú vol veure.
Bueno, ahir també com a anècdota, en Diputació van deixar de gastar les botelletes de plàstic i agarren...
Jo t'he de dir que jo portava diversos plenos sense gastar-la. D'acord? Que al final era la portavoz de Ciudadanos, Cristina Fernández, era la...
Sí.
La primera que ho feia, i jo ja portava diversos plenos que li vaig agafar exemple. I sí que és cert que ho van parlar ell amb el president, perquè volien regalar uns gots que teníem de projectes europeus i tal, i van dir no, farem un diferent, i és veritat que toca donar-hi aquest exemple, no? De que al final si volem anar a deixar de contaminar, pues, l'aigua embotellada i més la individual i tal, genera una quantitat de CO2 enorme que, uh-huh, no genera l'aigua corrent, l'aigua del grifo o l'aigua que se transporta d'altra manera.
I ha sentat un president, això està molt bé. També Diputació, en este cas vostè que és el responsable, uh-huh, diu que instal·larà punts de pescotxes elèctrics, 20 sí, punts. Estos 20 punts estan instal·lats, ja saben van instal·lar-los...
Uh-huh. Així veus, passa una de les coses curioses, i és que de les normes de l'administració. Vale? Nosaltres tenim un objectiu que és fomentar el cotxe elèctric i al mateix temps pues, que la gent que té cotxe elèctric pues, pugui moure's per la província i pugui... Pues, bueno, el turisme d'interior és un de les nichos de mercat, no? I de treball, uh-huh, en l'interior de la província, i volíem facilitar-lo. En aquest sentit, nosaltres anem a fer una compra, hem plantejat per a 20 punts, però depèn de com vaig la compra, igual són més, podrien, uh-huh, ser més, no? Depèn de les millores i la rebaixa que n'hi hagi.
El punt de partida són 20 punts.
Són 20 punts. I el que passa és que la Diputació no pot agafar i col·locar-los on vulga.
Clar, perquè jo això... quan diuen 20 punts, on?
On? Nosaltres vam fer un estudi a la universitat, un estudi que ens marca quins serien els 20 punts ideals de la província, uh-huh, per a crear una xarxa de mobilitat sostenible. El que passa és que com nosaltres no podem instal·lar-los en un municipi de forma unilateral perquè l'administració no som l'administració competent i considerarien que estem fent una subvenció incoberta, hem de fer un pla de subvencions i que siguin els municipis els que s'apunten, uh-huh, i nosaltres, depenent de qui tingui més puntuació, li donarem. Sí que és veritat que hem ficat una clàusula en plan de, mira, si li toca a este municipi no podrà tocar-li a un de 20 kilómetros a la redona. Yo feia la broma en la comissió de si li toca Cinc Torres, pues entonces Forcall no el tindrá, y diéis a broma porque el presidente de Forcall es el alcalde de Forcall. Y le dije, mira, si li toca Cinc Torres tú no el tindràs, ¿no? I amb aquesta simulació que hem fet, pues segurament podrem arribar a tindre una xarxa en tota la província, de forma que la gent que té vehicle elèctric pugui anar d'un municipi a un altre, saben que tindrà un punt de recàrrega, la qual cosa també li dona certes garanties, no? I així, pues, que el fet de tindre un cotxe elèctric no t'impedisca moure't per la...
Això és una iniciativa que els que mos fa als consumidors, és dir, la gent en general pensem, bueno, mos hem de comprar un cotxe, mos el comprem elèctric si funciona millor pel mig ambient i és més respectuós, però el problema que mos trobem és punts per a poder recarregar-lo.
I ahí està la idea, poder facilitar, la idea és que siguin punts de recàrrega semiràpida, per què? Perquè està pensat per a que vagis, deixes el cotxe un temps i així pues, tinguis l'oportunitat de, bueno, pues, anar a veure si estàs sense Sant Mateu, tens, és monumental, o bueno, si estàs en un altre punt, pues, arribar-te a un bar o a un restaurant i fer pues, un poc de turisme.
Després també estava la quantitat de temps que se tarda en la recàrrega. És dir, és que tenim que agarrar tot això amb pinzes perquè en realitat no sabrem... Claro, nosaltres no podem deixar 3 hores el cotxe per recarregar. És dir...
Estos estan pensats més com no punts de recàrrega ràpida, també per intentar no fer competència a les gasolineres i electrolineres, sinó com a punts de recàrrega semiràpida. No són lentíssims, però sí que és veritat que pues, necessites un temps. Per què? Perquè estan pensats per a que sigui la planificació de la ruta de, bueno, jo he de moure'm, tinc un cotxe elèctric, però sé que en tal lloc puc recarregar i estar un rato i a més, per això s'ha valorat, és a dir, els municipis que se presenten s'ha valorat molt la qüestió turística, no? Jo crec que, per exemple, n'hi ha municipis que estic convençut que eixiran, com és Peníscola, claro, Peníscola té claro. No, el Castell de Peníscola, què anem a dir? No? De tot.
I
si se presenta és molt també. Probable, i municipis interiors que també tindran moltes possibilitats, però si no també facilitarà que aquell que tingui vehicle elèctric, pues, no sé, pues anar en vehicle elèctric de Castellamorella és un viatge ja que el cotxe patís i consumís, però bueno, o de València. De València a Morella en cotxe elèctric és, ja és una cosa que tu has de fer pensar, que has de veure on recarregaré, bueno, pues ja saps que allí el destí no podràs recarregar. I jo crec que això serà positiu per a que el turisme que familiar que tenim en l'interior se puga mantindre i inclús obrir, no? Que altra gent que pensa en València, Tarragona o altres municipis que diu, jo tinc un cotxe elèctric, no puc anar així perquè no tinc lloc en recarregar-ho, però resulta que en Castelló sí. I això sí que és veritat que pot ser un al·licient per a que vingui gent ara mateixa. De fet, serà segurament una de les primeres províncies d'Espanya,
per no dir
la primera, que tindrem aquesta xarxa.
Una altra de les coses, un altre recadet que també m'han donat ha sigut l'ampliació de la planta de Honda i la incineradora. És dir, ells estan ofesos perquè no els han deixat des del govern, és a dir, la ministra Cela ha dit que no se podia fer la consulta, però ells diuen que recurriran. I a tot això, la planta se quedarà estancada?
Bueno, nosaltres, el primer que hem de dir és que és lògic que se diguera que no fer la consulta perquè lo que se volia consultar era una decisió que és supramunicipal.
Ja.
I jo
però com a Xilxes li la van permetir, és dir, ells diuen que n'hi ha municipis que sí que ho han permetit.
Jo no sé quin és el criteri que s'ha gastat abans, però el criteri motiu de clar, és que és supramunicipal i això jo crec que és important. Jo sempre que he parlat amb Carme, bueno, només he parlat una vegada amb l'alcaldessa, que va ser que vaig anar, tal com vaig entrar en el govern, el 26 de juny del 2019, jo vaig anar a parlar amb ella i li vaig demanar que per favor, abans de prendre cap decisió, que coneguera el pla de gestió, que coneguera la planta, que veure les inversions que volien fer en Algímia, i bueno, va decidir que no tirar-ho endavant. És respectable, però sí que és cert que a mi va dir que ho faria i no va vindre a visitar-ho, i jo crec que ha sigut un error. Jo entenc que la gent estigui enfadada perquè porta molt de temps de falses promeses. Jo recordo les fotografies del 2014, el senyor Salva Aguilella ficant la primera pedra de ampliacions i de no sé què, no sé quantos, prometiéndolo en el muro.
Aguilella en este moment no està d'acord.
Bueno, tindrà que explicar ell per què ha canviat d'opinió.
Però nosaltres li fem l'entrevista quan i ell diu que lo que no s'han pres són les mesures adequades per a fer aquesta ampliació.
Això és el que ell diu. Jo no m'ho he inventat, és a dir, la foto està d'ell al costat del president de la Generalitat, del president de la Diputació, quan governava el Partit Popular con todo el poder absoluto, y ella está allí, ficant la primera pedra sense ningún tipo de problema amb un pla de gestió que en ese moment ell veia en Montsuís. No? Un pla de gestió que se va aprovar pel Consorci, on hi ha 46 municipis, on està la Generalitat i on està la Diputació. I en diferents colors polítics, perquè fent la Diputació el representant era Mario García, que era del company d'Aguilella de govern, va votar favorablement. No? Per tant, no és una qüestió de partits polítics, és una qüestió de que, pel que siga, algú ha decidit que a nivell local li interessa crear un conflicte, que jo crec que és un error, crear aquest conflicte, és necessari que fem inversions en la planta, la planta està vella, la planta no funciona, la planta genera molèsties, justament les inversions són per això, per evitar el desprendiment de plàstics quan isquen els paquets de brossa, per evitar les olors, per a millorar l'eficiència, per a reduir la quantitat de material que va a l'abocador. És a dir, el nostre objectiu és que l'abocador només arribi un 5% de lo que arriba a la planta. Ese és l'objectiu al 2030. I no com ara, pues, que arriba una barbaritat, no? Perquè no només n'hi ha que prendre mesures en la planta de l'abocador, sinó que n'hi ha que prendre mesures també en la recollida. En aquest aspecte, n'hi ha moltes coses que invertir a la planta i he de dir que bueno, pues, mos estem trobant dificultats administratives, no? De permisos que haurien d'estar en dos mesos i s'allarguen.
Sí, perquè en aquest cas el permís l'ha de donar,
l'Ajuntament de Onda. L'ha de donar l'Ajuntament de Onda. I per desgràcia s'estan allargant permisos que no té molta lògica que s'allarguen.
I fins hasta quan se pot allargar això? Perquè,
bueno, jo entenc que jo vull pensar que si s'estan demanant certes coses és per una qüestió de càrrega de treball. No vull pensar, no crec que n'hi hagi ordres polítiques de dir-li a un tècnic que paralitzi una obra a la qual tenim tot el dret legal a realitzar. No? Jo això no vull pensar-lo. Crec que no estic convençut que no està pensant, perquè si tinguera proves de que estigui passant no m'hi quedaria més remei que anar al contenciós administratiu i a demanar que explicacions. I això, això és un nivell que jo crec que no hem d'arribar. Jo crec que hem de fer lo possible per no arribar. Jo crec que el que tocaria seria diàleg. En el tema de la incineradora, en veritat és un crematori per a mascotes, el que s'havia plantejat, que és una cosa que sempre, des del primer dia, li van dir, bueno, si aquest és el problema, o si és un dels problemes, podem estudiar-lo, no? La seva retirada no és diferent a crematoris de mascotes que n'hi ha en tots els municipis. És a dir, no és...
Però de moment l'alcaldessa ha declinat la reunió.
Jo vaig reunir amb ella una vegada, li vaig proposar que ens continuarem veient, li vaig proposar que coneguera la planta d'Onda, que la coneguera en primera mà, li vaig proposar que coneguera el pla de gestió, li vaig proposar que coneguera la planta d'Algímia, que és cap a on volem anar. No ha respost a ninguna d'aquestes invitacions. Jo crec que és un error, crec que el responsable polític ha de dialogar inclús amb, i més amb la gent en la que té discrepàncies perquè dialogar amb els que pensen igual que tu és un poc tonteria, però si no dialogues amb la gent que té discrepàncies, evidentment pues lo que estàs buscant no és lo millor per al teu poble, sinó un confrontament que té un rèdit partidista, i això crec que no és noble.
¿Vostè puede avanzarnos algo de la reunió de avui?
Bueno, la veritat és que la reunió, les deliberacions són secretes, entonces jo crec que avançar en poca cosa. Jo entenc que simplement és una reunió més de tràmit per a ficar-nos al dia. Sé que tenim algun punt de conflicte per alguna cosa que ha passat, que espere que puguem solucionar-los
en diàleg,
en diàleg, que en és el que toca.
Per això se reunixen.
I poc més. La veritat és que el nostre objectiu ara mateix...
Qui representa aquesta reunió?
El Reciplaça està formada per 8 municipis. Jo soc el representant de Castelló i me dic a mi primer i ja està, com diuen, el burro delante para que no es fante, ja que me di primer. I després, bueno, en el cas d'Onda, l'alcaldessa va declinar vindre i ve Salvador Aguilella. En el cas de Benicàssim, Susana Márquez va declinar vindre, jo crec que per evitar enfrontaments, i ve Carlos Díaz, que és de Ciudadanos, regidor de Ciudadanos en Benicàssim, i després la resta estan en l'alcalde de Vila-real, l'alcaldessa de Burriana, l'alcaldessa d'Almassora, l'alcalde d'Alcora i l'alcalde de Betxí.
Bona comitiva, sí. L'esperen, no?
Bona comitiva, l'esperen. La veritat és que dona molt de respecte per a un regidor raso estar rodejat de gent que, bueno, que a més us tenen molta experiència i s'aprenen moltíssim. La veritat és que és un goig.
Ignasi, vacacions per Nadal, treball...
Jo espero que jo a partir del 24... La família és el primer.
La família
és el primer. El dia 27 tinc faena. De fet, tinc la reunió del Consorci 3 en el que està al Querí, és al Menera i tal, perquè bueno, n'hi ha hagut una al·legació a les ordenances només del municipi de Canet, que per cert està governat pel Partit Socialista, que és curiós perquè recordem que quan vam aprovar les ordenances pues van haver moltes crítiques per part del Partit Popular, se van presentar mocions, se va fer molt debat polític, però a l'hora d'al·legar ningú ha alegat. I és curiós que al final no se seguisquen els tràmits reglamentaris, no? Per què fas un debat polític en un pleno si tens la possibilitat d'alegar i no ho fas?
No? I ara...
Però bueno, ha alegat que no, entonces hem d'anar a resoldre, és un tràmit, i el dia 27 mos tocarà treballar, tampoc passa nada, n'hi ha molta gent que treballa el dia 27, així que les vacances seran el 25 i el 26, i no, el 24 i el 25, i ja està, després ja a Cap d'Any. La resta del temps a treballar.
Moltes gràcies per haver vingut. Ara el tenim que deixar anar sempre, que l'estan esperant.
Sí, que no vull fer tard.
Fins la pròxima vegada que estigui així.
Moltes gràcies a vosaltres.